Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Va dir la porta que aquesta setmana passarien coses i estan passant coses. És oficial el retorn de Jordi Cruyff al Barça a partir del dia 1 d'agost. S'integra l'organigrama de l'àrea de futbol. I està en marxa la junta directiva del Barça en la que s'ha de ratificar la continuïtat de Ronald Koeman. De seguida el Manuel Oliveros ens dona detalls dels darrers moviments. Estem ja pendents també dels partits de seleccions que s'apropen l'Eurocopa i la Copa Amèrica. De les últimes hores, destaquem la victòria de França 3-0 davant Gales amb golaç de Griezmann i gol també de Dembélé, que va jugar el darrer quart d'hora, i l'empat a 2 d'Holanda davant d'Escòcia, amb dos gols del possiblement futur futbolista del Barça, Memphis Depay. Aquesta propera matinada juga Argentina. És partit de classificació per Qatar 2022 contra Xile a les 2 de la matinada, hora nostra. Recordo que demà juga la selecció espanyola contra Portugal a 8:15 de la tarda al Metropolitano. També avui juga Andorra a partir de les 6, rep Irlanda. I aquesta tarda cita important amb la Rojita, amb la Sots-21, semifinal de l'Eurocopa. Espanya-Portugal a les 6 de la tarda amb Òscar Gil, Mingueza i Puado, que apunten a l'11 titular. Pas de gegant del Girona cap a la final per l'ascens a primera divisió després de derrotar per 3-0 a l'Almeria en el partit d'anada de l'eliminatòria. Al minut 5, els de Francisco guanyaven ja per 2-0. El partit de tornada dissabte. Avui tenim l'anada de l'altra eliminatòria entre el Rayo i el Leganés. Perdó. L'Espanyol confirma que es fa amb els drets de Di Mata, Vadillo i Miguelón. Era obligació si l'equip pujava a primera. La intenció és quedar-se amb Di Mata i Miguelón i cedir a Vadillo. En bàsquet tenim avui el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB entre el Joventut i el Barça a Badalona, amb 1.000 espectadors a la grada. En futbol sala, al Barça se li complica l'accés a les semifinals de la Lliga després de perdre en el primer partit dels quarts de final davant l'Inter per 2-5. Diumenge tenim el segon partit que podria ser ja definitiu. A Roland Garros, avui Rafa Nadal juga segona ronda davant Richard Gasquet a partir de les 9 de la nit, horari nocturn. En waterpolo arrenca la final a 8 de la Champions a Belgrat. A 9:15 tenim l'Atlètic Barceloneta Olympiacos. I finalment hi haurà públic aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya pel Gran Premi de Catalunya, amb un màxim de 24.000 espectadors. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, tornem-hi. Fa bé la junta del Barça ratificant a Ronald Koeman? Penseu que sí al 40%, que no al 60%. En clau espanyol, el club vol arribar a la xifra dels 30.000 abonats a primera divisió. Us preguntem si sereu un d'ells, si voleu ser un d'ells. Sí, 42%, no 58%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Yeah, hot little, hot little. Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que té avui dos claríssims noms propis. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
El primer nom propi és el de Jordi Cruyff, que ja és oficial que torna al Barça.
Sí, senyor. A 2:45 de la tarda ha dit el Futbol Club Barcelona en un comunicat oficial que el Barça comunica que Jordi Cruyff es vincularà a l'organigrama de l'àrea de futbol a partir del pròxim 1 d'agost. I a partir d'aquí es parla de l'agraïment al club xinès on està ara el Jordi Cruyff, que és el Shenzhen, perquè, clar, estava previst que tornés allà a la Xina el dia 15 d'aquest mes de juny i després treballar una mica i venir aquí. No sé per què diuen lo del dia 1 d'agost, segurament perquè encara té una mica de vinculació amb el club xinès, de manera que ens quedem amb això, amb el primer paràgraf del comunicat, on diu que s'incorporarà a l'organigrama de l'àrea de futbol, aviam amb quines funcions, si consultor, si treballarà cada dia, si anirà al despatx cada dia, si prendrà decisions, que és el que farà, però estarà doncs molt prop de Joan Laporta segurament per parlar una mica de com configurar la plantilla, com configurar temes que ell coneix perfectament donada la seva estada al futbol internacional tants i tants anys. I diu el comunicat també, Joan, que va sortir d'aquí efectivament fa molts, molts anys, el 1996. Jo recordo, ell ho ha dit avui, jo recordo que va ser després de la mala manera que va sortir el seu pare, Johan Cruyff, no? I per tant era impossible que continués aquí, encara que tenia contracte. I jo recordo una nit a un restaurant que hi havia al carrer Tosset, cantonada Travessera de Gràcia. Sembla que s'estaven celebrant aquella nit, doncs, aquella època, els Jocs Olímpics d'Atlanta, em sembla, el 96, però també la notícia estava aquí, i era que es veia el pare, Johan Cruyff, es veia Alex Ferguson, del Manchester United, allà sopant i tancant aquesta situació, que Jordi Cruyff s'aniria a jugar allà al Manchester United, encara que va jugar poc, però va estar unes temporades allà.
Ha passat el temps i Jordi Cruyff torna al Barça i aquestes són les seves primeres impressions en declaracions als mitjans del club.
Bueno, hace 25 años que me marché. Un recorrido muy largo y venir aquí me siento un poco como volver a casa. Creo que también la sensación de conocer bien la casa me ayudará mucho en el día a día, en el trabajo. Y la motivación es enorme porque es un club muy especial para mí, para mi familia. Y es un orgullo estar aquí. Estoy muy agradecido y con todas las intenciones de hacer lo máximo para ayudar al equipo, al club, en lo que haga falta. Para todo el mundo es muy claro el vínculo de Johan Cruyff, sobre todo, o la familia Cruyff y el Barça. Obviamente me gustaría ser Johan Cruyff, pero creo que todo el mundo ya entiende que él era un hombre inmortal. Pero pienso también que podemos ayudar en muchas facetas. Porque al final, cuando has estado en muchos continentes diferentes, con diferentes dificultades, locura que te vas encontrando, pues al final también te ayuda a estar mucho más preparado cuando ya llegas otra vez a los sitios especiales, ¿no?
L'altre nom propi és el de Ronald Koeman. Oli, està reunida a la junta directiva del Barça i després d'aquesta junta el club ha de ratificar Ronald Koeman com a tècnic.
Sí, senyor, així està previst. Està reunida, com dius, la junta directiva des de les 2:00 PM i cap allà a les 6:00 PM la vicepresidenta institucional i portaveu, nova portaveu del Barça, de Joan Laporta, Elena Fort, donarà explicacions del que s'hagi tractat en aquesta reunió de la junta directiva de temes esportius i tal, però naturalment el focus de la notícia serà la ratificació de Ronald Koeman. Està previst que sigui així, de manera oficial. En deien ahir, a partir d'aquí, doncs, estarà ja més tranquil Ronald Koeman, podrà anar al casament del seu fill Tim, que està previst no pel cap de setmana aquest, sinó pel cap de setmana de la setmana que ve, a l'Algarve, a Portugal, al sud de Portugal, i que estarà ja més tranquil. I a partir d'aquí també es negociarà amb Rob Janssen l'adequació del contracte, no? Per objectius, per títols i també amb la possibilitat d'una ampliació d'una temporada més si les dues parts estan d'acord i s'ha aconseguit, doncs, aquells títols, aquelles exigències que diuen la porta en aquestes compareixences davant de la premsa, que ell el que vol és exigir, guanyar títols, guanyar partits i, per tant, volen adequar el salari, també la contractació de Ronald Koeman o la vinculació de Ronald Koeman, la variació d'aquest contracte en funció d'aquestes situacions.
Per comentar tot això, saludem l'exfutbolista holandès, ex del Barça, Bolo Zenden. Bolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo. Muy bien, perfecto, gracias.
Perfecto. Bueno, ya ves, aquí como siempre, muchos nombres holandeses vinculados con la actualidad del Barça, ¿eh? Eso ha sido siempre así y lo sigue siendo, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? No podemos decir el contrario, porque, mira, hoy en día otra vez tenemos esta conexión con los tulipanes.
Sí, sí, sí. Oye, empiezo por lo que es oficial, que es que Jordi Cruyff se integra al área de fútbol y vuelve al Barça.
Mira, otra vez me imagino una buena noticia por el Barça. Todos sabemos lo que significa la familia Cruyff por el Barça. Y me imagino que Johan tiene que ser muy contento y orgulloso que su hijo Jordi va a hacer otra vez una etapa en el Barça.
Sí, señor, estaba escrito, ¿eh? Y además, yo creo que no solamente por el apellido Cruyff. Es decir, Jordi Cruyff ha estado en Chipre, en Malta, en Ucrania, en Israel, ha estado en todas partes, en China ahora, y ha triunfado como director deportivo y como entrenador.
Sí, eso es lo que tenéis que tener claro. Por supuesto, un nombre, un apellido puede, en un momento puede ayudar, pero lo que está claro es que en el deporte el único que cuenta es la calidad. Y si Jordi ficha por el Barça es porque tiene calidad. Y como dices tú, lo ha mostrado ya con varios equipos, sea como entrenador, pero últimos años más como director técnico, y lo ha hecho en China, en Israel, y todo donde estuvo ha hecho éxitos. Y es me imagino que es un tipo que conoce el fútbol más que nadie, y él tiene sus contactos, y lo que sí ayuda con a pesar de su calidad, lo que puede ayudar es que con su nombre las puertas se abren más fácil, ¿no?
Muy bien. Oye, luego Ronald Koeman va a seguir como entrenador la próxima temporada. Lo que pasa es que, Bolo, el presidente Laporta ha tenido muchas dudas en los últimos días y no sé si es la mejor manera de empezar la temporada con un presidente que ha tenido tantas dudas sobre si quedarse o no con este entrenador.
Sí, puedes decir empezar o terminar una temporada así, porque...
También.
Hay que decir las cosas como son. Y si yo, como yo veo las cosas de fuera, puedo decir que Koeman ha hecho un muy gran trabajo. Ha sido un año muy difícil por el club, porque en el inicio no podían fichar jugadores, mientras tenía el problema que si Messi seguía o no. Después tenía el problema un cambio de presidente por las elecciones. Y mientras Koeman ha sido el entrenador que ha conseguido de que Messi otra vez juegue a su nivel, mientras han ganado la Copa, que gusta hasta que fue los últimos tres jornadas de la Liga, podía todavía ganar la Liga.
Sí. Uh-huh.
Entonces, yo sé que en el Barça la gente pide mucho, y que es lógico que pide mucho, pero no hay que olvidar que esta temporada fue bastante complicada por Koeman, y lo más lógico es que seguía, y que con unos fichajes suyos podía meter más, no sé si puedo decirlo bien así, su tampón en el equipo, para que el año que viene, me parece más lógico de jurarlo sobre el año que viene, y no lo que pasó el año pasado, porque fue muy turbulente. Al final han conseguido ganar algo, ¿no?
Su tampón, como decías, Bolo Centen, es su sello.
Su sello
ahí de identidad. Pero debe ser muy duro cuando te reúnes con el presidente Rob Chansen y te dice, yo prefiero a otro, pero bueno, si no lo encuentro, te quedas tú.
Mira, no, eso que... es muy raro. Claro. Para mí fue muy raro decir así, porque yo he leído también una frase diciendo, no, si alguien te pide para casarse, dice, sí, bueno, si en dos semanas no encuentro otro, te caso. No, es muy raro, es muy raro. Y también, no sé si tengo el derecho de decirlo allá, pero también puedes concluir que este tipo de esa forma de continuar la colaboración, no sé si este da todavía más más presión al equipo, más presión a Ronald, porque ya podemos decir que sus días, días de Ronald, sus días ya son contadas, porque si los primeros tres partidos no gana, el Presi va a decir, no, es que no fue mi primer
la primera escoja, opción, entonces,
me he casado, pero me voy a separar.
Sí, eso es lo más loco. Más o menos lo que hace el Presi es dejar la puerta abierta para que cuando las cosas no van bien, puede tomar su decisión.
Sí, sí.
Y este no es porque yo lo quiero, no, es porque si pensamos juntos así, lógicos, eso es lo que podía ocurrir.
Y después hay otra cosa, que en estos últimos días han estado hablando Koeman con Laporta, con la gente de la directiva también, sobre un poco el estilo de juego del equipo, que seguramente les gustaría que fuera más definido, más 4-3-3, un estilo de juego más ofensivo. Y yo tampoco sé si es muy normal que el presidente le indique al entrenador cómo tiene que jugar el equipo, ¿no?
Sí, pero yo no sé si todo lo que estamos leyendo está verdad. Lógico es que tienes un entrenador que tiene su forma de jugar, que luego tienes la filosofía del Barça, que tienes la manera de jugar que siempre ha sido con balón y ofensivo. Me imagino que Koeman, con su historia a Barça, al equipo nacional holandés, en todos los equipos donde ha entrenado, siempre ha sido un entrenador que quería jugar ofensivo y marcar más goles que el oponente, lo que siempre decía Cruyff, ¿no? Entonces, uh-huh. a veces también depende de los jugadores que tienes dispuesto, ¿no?
Yeah.
Tú puedes decir, yo quiero, no sé qué, jugar con cuatro volantes, pero solo tienes dos. Uh-huh. Entonces, ¿qué quieres hacer?
Sí, sí. Si solo tienes...
Al final es también forma de hacer una plantilla que pueda exactamente hacer lo que el míster, si quieres, el presi quiere.
Sí, sí. Bueno, y le van a traer, parece ser, por fin a Depay y Wijnaldum, que son dos futbolistas que Koeman ha venido pidiendo y parece que la próxima temporada los va a tener a sus órdenes. ¿Crees que son buenos refuerzos para el Barça, Bolo? Sí, ¿no? ¿Qué vas
Mira,
a decir
vamos
tú,
a
¿no?
ver, vamos a ver, vamos a ver si al final esos fichajes van a ser hechas. Sí. Wijnaldum va a salir y Depay va a salir de sus equipos, están con la carta de libertad, ¿no? Entonces
sí. Uh-huh.
Siempre esas cosas facilitan un poco el tema. Significa también que a Ronald tiene a tres jugadores suyos, entre comillas suyos, porque con Frenkie de Jong y luego Wijnaldum, que es un tipo más que juega en posición 8, con llegada al área, y después Depay por delante, que muchas veces se rinde más cuando está un poco más en un rollo más libre, y si está jugando en un rollo más libre, prefiere también salir un poco desde la izquierda, entonces este no influye el error de Messi, porque sí, Messi también juega donde quiera, pero más o menos más desde la derecha. Mm. Puede ser que estos dos fichajes, así tienes estos tres, entre comillas, si quieres, holandeses que quieren, que pueden transmitir todavía más el mensaje de Ronald en el campo.
Mm-hmm.
Son si quieres, ese sentido, no me parece malos fichajes.
Sí, sí. Pronuncia otra vez Wijnaldum.
Wijnaldum.
Perfecto, pues ya sabes cómo es, Oli. Bolo, un placer, como siempre. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Igualmente, abrazo.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además... Me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tres i 25 minuts de la tarda, després el nostre debat amb el Dani Senabre i el Junior Minguella i també l'Olivero, seguim parlant de Koeman i de Jordi Cruyff, però és que ja estem pendents dels partits de seleccions tant a Europa com a Sud-amèrica. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La selecció d'Argentina que juga aquesta propera matinada davant Xile és partit, atenció, aquest de classificació pel Mundial de Qatar amb Messi titular i Agüero suplent.
Sí, és un bon moment per preparar-se i, a més, perquè debutaran el dia 13 a la Copa Amèrica precisament contra Xile. Ara, com deia, són dos partits classificatoris pel Mundial de Qatar, donat que a la finestra de març no van poder jugar per la situació sanitària. En aquest partit Messi tindrà uns minuts per agafar forma de cara a la Copa Amèrica, però no jugarà el Kun Agüero. Ahir des d'Argentina es publicava que el Kun tenia coronavirus, però després gent propera al jugador ho va desmentir i finalment a la nit va entrar en directe a Ràdio La Red el pare del Kun, Leonel del Castillo, va aclarir tot, va assegurar que era un fals positiu i que a l'últim test ja havia donat negatiu, però a més va deixar un document que no havíem escoltat. Va criticar per primera vegada i públicament el seu exentrenador ja del seu fill, Pep Guardiola.
No, nunca, para mí, nunca lo quiso. Puede ser el protagonista de todos los equipos en vez del jugador. Y no lo tiene en el plantel. Bueno, son cosas de Guardiola, ¿no? Y cambió el fútbol. Pero después dice de un día para otro te cambia los defensores que no jugaron nunca, te cambia el medio. Nada, nunca sabes si sos titular o no.
Leonel del Castillo, el pare del Kun, aquesta matinada a les 2 hores d'Espanya, Argentina-Xile, camí de Qatar 2022, sense el Kun, amb minuts per Messi i sense Arturo Vidal, que també és positiu per coronavirus.
Estarem pendents del que passi en aquest partit. Tornem cap a Europa. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
De la jornada d'ahir hem de destacar els partits de França i d'Holanda amb protagonisme pels futbolistes del Barça i també per jugadors que poden ser jugadors del Barça en un futur.
Efectivament, França 3, Gales 0, era el partit on Benzema redebutava amb la selecció francesa i es va quedar sense marcar. Trident de sortida, ojo que això fa por, Griezmann, Mbappé, Benzema. França és una de les grans favorites per l'Eurocopa. Va marcar Mbappé, Griezmann va fer un gran gol per l'escaire,
golàs,
i Dembélé va arrodonir el compte en un partit on no va jugar Clement Lenglet. Griezmann 84 minuts, Dembélé 17. I Holanda 2, Escòcia 2. Parlàvem ara de Wijnaldum, més o menys l'ho ha dit així els del sí. Bolofenden. Doncs bé, assistència de Wijnaldum perquè Memphis Depay empatés a un al gol inicial d'Escòcia a territori holandès. I atenció, parlàvem del golaç de Griezmann, gran gol de falta de Memphis Depay al segon per col·locar el 2-2 definitiu en el marcador. Depay, dos gols, Wijnaldum, una assistència, per cert, el mateix Wijnaldum i De Jong només van jugar 31 minuts perquè ja ho tenia així inspectat el seleccionador de Bur.
Demà juga la selecció espanyola a 8:15 contra Portugal, és partit amistós al Wanda Metropolitano, demà estem amb la prèvia d'aquest partit, i Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquesta tarda tenim cita amb la Rojita, és semifinal de l'Eurocopa contra Portugal a partir de les 6.
Sí, després dels dos gols de Javi Puado a 1/4, el rival ara és Portugal, una equip poderós. Serà aquesta tarda a les 6 a Maribor, Eslovènia. Espanya té la baixa de Guillamón per acumulació de targetes, igual que Trincao, també amb acumulació de targetes a la selecció de Portugal. La Rojita és el vigent campió de la competició, després del títol aconseguit a Udine el 2019. Ahir va parlar Òscar Mínguez. El blaugrana destacava que l'experiència que tenen alguns jugadors d'aquest equip serà important avui.
Tener la experiencia de partidos como este pues es muy importante para afrontarlos a la hora de los nervios, que en este aspecto venimos muy preparados y también a los que no estén preparados, tanto yo como los que vienen de jugar más partidos de esta exigencia, intentaremos ayudar al máximo, tranquilizar al equipo y aportar todo lo que podamos.
Experiència de Mínguez al Barça, Puado i Pedros a l'Espanyol, els jugadors del Villarreal, Ferninho i Jeremy, que van estar a la final de l'Europa League, o Jorge Cuenca, l'Almeria i Cucurella al Getafe. Esperem que tot això serveixi perquè estiguin a la final de l'Europeu.
A veure què fa avui Puado, que va fer una autèntica exhibició l'altre dia en el partit de quarts de final. Sílvia, gràcies.
Adéu.
A la mateixa hora que aquest partit de la Rojita, a les 6 de la tarda, també es disputa un altre partit internacional amistós entre les seleccions d'Andorra i d'Irlanda. Arribem a 2:15 de la tarda. Mínima pausa i obrim debat Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
I per mi és impossible. A qualsevol treballador que està en una empresa i que l'empresa decideix fotre'l fora, si té contracte, voldrà que li pagui.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, què tal?
Bona tarda a tots.
Bona tarda. I ja tenim per aquí també el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Què tal? Bona tarda. Doncs res, per parlar bàsicament dels dos noms propis del dia, que són els de Jordi Cruyff i Ronald Koeman. Podem començar per Jordi, si us sembla que és oficial, i res, preguntar-vos què us sembla la seva incorporació i en quina tasca o en quin rol el veieu en aquesta estructura de futbol del Barça, Dani.
Jo me n'alegro molt, crec que és un tio molt vàlid i que en sap més enllà del cognom que té i de la connexió que té la família Cruyff amb el club, que això també és important més a nivell simbòlic, però ell com a Jordi, com a tal, crec que pot aportar coses. És a l'àrea de futbol, no especifiquen exactament què, el càrrec que tots li atribuïem abans d'arribar era secretari tècnic. No sé exactament quina funció farà. Ell ha estat a les banquetes, ha estat als despatxos, ha fet una mica de tot, i de les dues notícies d'avui és l'única que em fa feliç, més o menys feliç.
Ara parlarem de l'altra. Júnior, sobre Jordi.
Sobre Jordi, benvingut, desitjar-li el millor, i quan sapiguem quina és la seva tasca, doncs jo crec que llavors podem opinar, però a mi no m'agrada mai fer valoracions abans d'hora sense poder valorar i sense saber què farà realment.
Sí, perquè jo li el lliu, he vingut a ajudar, però encara no sabem exactament la seva tasca quina serà, no?
No. De hecho, puedo aportar algo más de lo que te decía anteriormente, en el sentido de que él seguirá vinculado un poquito con el equipo chino. Por eso se agradece lo que dice la nota informativa del Barça al equipo chino, las facilidades que está dado, porque ya sabían más o menos que podía pasar esto, ¿no? Se lo advertía Jordi Cruyff. No va a estar físicamente allá. Ha dejado a un entrenador que estaba de ayudante suyo, que es Granero, y trabajará en la transición y tal, y en la ayuda, porque todavía tiene contrato hasta diciembre, cuando acabe la temporada, porque hay ahora un impasse que se reanuda a partir del 15 de junio con la pretemporada y después una temporada que comienza en julio hasta diciembre. Él va a estar ahí en ese periodo de transición para cumplir un poco el contrato y seguramente para que al menos le respeten parte económicamente de ese contrato. Y por eso se habla aquí del día 1 de agosto. Tampoco se habla de una vinculación de mucho tiempo ni de qué es lo que va a hacer. Pero claro, hace falta muy poquito para ese feeling entre Laporta y Jordi Cruyff para ver qué puede hacer. Conoce el fútbol internacional, tiene contactos, su apellido, tiene una experiencia tremenda en muchísimos países extraños, de manera que puede ser muy útil. Y otra cosa, va a ganar menos, bastante menos de lo que pagan los chinos. Pero él quería venir aquí, su familia va a estar muy contenta porque siempre ha estado por ahí sin estar aquí en Barcelona mucho tiempo y prefiere eso, el amor al club y ese feeling que hay con Laporta y con el Barça para estar aquí con su familia.
Clar. Hem dit, Dani, que a Laporta segurament li faltava tenir al costat una figura que fos una mica un referent futbolístic amb qui parlar o amb qui demanar-li opinió quan ho considerés oportú. Perquè Mateu Alemany és una figura més de gestió, Ramon Planés també més de treball als despatxos, i potser aquesta figura una mica pot ser Jordi, no?
Sí, l'ideòleg, no? L'ideòleg sí. que acompanyi a Laporta, en què Laporta es pugui recolzar i assessorar. Evidentment, ell no és el seu pare, com ell mateix diu sempre, i crec que ho ha dit avui també als mitjans del club, però tot i això pot aportar coses. És un rol poc definit, vaja, és que encara no sabem quin és, però vull dir que no interpreto que no és secretari tècnic, perquè
no.
Llavors
va estar ahí de consultor de Laporta, cómo jugar, cómo, mira, conozco este en Alemania porque tiene muchísimos contactos, estos entrenadores holandeses de aquí y de allá, es decir, consultarle pagándole sí, menos de lo que ganaba allá y estar liberado un poquito y volver a casa.
Doncs llavors me n'alegro molt per ell i crec que pot aportar, però clar, no és un càrrec de molta importància, diguéssim que és un punt de recolzament o de suport més, però no serà un eix central a l'estructura tècnica del Barça.
Jo, Dani, igual que ho he aplicat a la meva vida professional i a la meva pròpia empresa, crec que és molt important envoltar-te de gent de confiança, i més amb el futbol. Llavors, independentment del currículum i les capacitats de cada un, doncs fer un equip fort de treball, de confiança, des d'aquest punt de vista, crec que és important, doncs, això, que el president es rodegi de la seva gent de confiança i que quan ell vulgui dir la seva, doncs tingui el seu recolzament. No? Jo discrepo molt amb vosaltres amb el tema tècnic, perquè té Mateu Alemany, té Ramon Planes, que tenen el cul més capalat i amb molta experiència a l'hora de gestionar un equip, de fitxar, de negociar i segurament amb una agenda més àmplia que la del Jordi.
No, per això dic que aquests dos es dediquen més al tema de la gestió i dels despatxos. Clar, i Jordi això, és una cosa més ideològica, per dir-ho així.
Sí,
això,
Jordi no negociarà,
jo crec que no hauríem,
no se sentarà con Orovich a negociar i tal, no, i tot esto.
No serà exactament.
Creo que no le haríamos un favor a Jordi si empezáramos juzgando sus capacidades e interpretando su incorporación como una incorporación de un futbolista o de una estrella, ¿no? Yo creo que es más reforzar la estructura del presidente, que lo encuentro acertado, más que un refuerzo técnico que luego ya se verá, a lo mejor.
Y además me consta que son muy, 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 muy colegas con Ramón Planes, ¿eh? Jordi Cruyff.
Pero seguro. O sea, cuando tú tienes una estructura que se lleva bien, que hay confianza y que es fácil dialogar y no hay competencias ni celos entre unos y otros, como ha pasado en otras épocas, pues es mucho más fácil trabajar.
Molt bé. Koeman, Dani, que t'ha marcat el dia.
Sí, sé que l'Oli no coincideix.
Jo crec que se lo merece.
Sí, no, dels pocs...
Dani, però si t'ho vam dir, t'han filtrat malament, ja t'ho vam avisar.
No, però si tu també vas dir que et constava que Xavi seria l'entrenador i que havíem parlat amb ell. Jo, en qualsevol cas...
No, em va constar, exacte, que ells volien... que ells volien que fos Xavi, exacte, que havíem parlat amb ell,
el
i no sé si ho vaig arribar a dir amb Antena, que em van filtrar, però bueno... Jo puc dir el que em van filtrar, i us ho podeu creure o no, però no em feu dir la font, que el Xavi no estava disposat a venir aquí fins que no hi hagués una renovació profunda, perquè ell, m'imagino, això ja és imaginació meva, que no voldria carregar-se a certs membres de l'equip.
Però més enllà de Xavi o no Xavi, Júnior, que sigui Koeman, a mi em sembla bastant esperpèntic. Jo
però
crec
si no n'hi ha cap millor, Dani, és el més encertat.
No hi ha cap millor, no,
el
perquè... No hi ha cap millor,
el que
no. El que passa és que li han de pagar pasta, Júnior. Vull dir, és que si Koeman acabés contracte, Koeman no seguiria. La Porta, tot i tenir contracte a Koeman, li diu a Koeman, espera't uns dies que et busco un substitut. Llavors, jo només... L'únic que dic és, Koeman crec que ha fet moltes coses bé. A mi em sembla una llegenda del club. I estic molt a favor de Koeman en general, sobretot com a futbolista, però en general com a concepte. Però el Barça 2021-2022, jo no crec que necessiti un any com el de l'any passat, i em sembla que tot apunta a que repetirem un any similar a l'any passat, amb coses bones i amb coses dolentes.
Però això ho venim dient, però això jo ho vinc, perdona, Dani, ho vinc dient des de fa temps, que, sí, no, sí. Que és independent de si ve Xavi o de si ve el Mourinho. Bueno, el Mourinho potser tinc alguna expectativa de millorar una miqueta, de ficar-li un plus, però amb la resta, és que ho repeteixo, no sé quina mania tenim de donar tanta importància als entrenadors. Els entrenadors sense jugadors no són res. No són res. Poden portar a l'equip al màxim del seu nivell, doncs que tots els equips, tots els jugadors tenen un tope. I el tope nostre, jo crec que ja l'hem aconseguit. Que podríem haver rascat algun puntet més i lluitar per la Lliga? Qui no sap?
Però no, ja no és punts o no, és la mentalitat. És a dir, ara em fa molta gràcia que ara sembla que s'asseurà la Porta amb ell i màgicament Koeman es convertirà en un tio cruifista, guardiolista...
No, si Koeman és més cruifista que la Porta...
Un moment. Cruifista de personalitat i d'acabar estar les ordres de Cruyff. Però tu has seguit la carrera de Koeman com a entrenador, si l'has vist al Southampton, l'has vist a Holanda, fins i tot a l'Ajax.
Depende de les plantilles que tenga, també. Nos lo decía Zenden. pero tiene una vocación ofensiva. Es decir, cuando estaba aquí este Johan Cruyff y Koeman en el campo, era el brazo extensible de,
claro,
de Cruyff en
sí.
el campo.
Sí, sí, cuando jugaba, sí.
Y
claro.
sabe su filosofía.
A mi em preocupa d'això una cosa, que és la, com s'ha debilitat la figura de Koeman de cara al vestidor, tant a la part final de la temporada com ara a l'hora de començar la que ve, perquè saben que és una figura feble, i a mi això és el que... És, jo estic a favor de que segueixi, jo crec que mereix seguir, però no està enfortit, està debilitat, perquè han dubtat molt d'ell, i dubten d'ell.
Sí, sí.
Bueno, i des de luego,
al final és l'entrenador, i és el que té el poder per posar a jugar un o posar a jugar un altre. Però hi ha jugadors que no es poden permetre, hi ha jugadors que no se poden permitir el no rendir al 100% i que baje su caché.
También lo dice Laporta, ¿eh? Vamos a exigir a todos estos, porque aquí no se viene, aquí se viene a exigir,
pues sí,
a tratar de ganar, y claro, porque si no nos pasa como Liverpool, como tal, como Roma,
Yo insisto.
Esto no puede ser. A ver si se ponen todos las pilas, y después yo lo que no admitiría, y espero que no sea así, porque además se conocen y son amigos desde hace muchísimo tiempo, que Laporta le tenga que decir a Koeman, si sigues es porque quiero que juegues 3-4-3, 4-3-3.
No te
eso lo hacía Núñez. Y no puede ser intervencionista sois... Laporta.
Oli, Dani, Joan, tal, vosotros que sois periodistas con experiencia, respetados, que tenéis siempre alguno que puede que os pase un mensaje o que podéis hacer llegar un mensaje. Que no vendan la moto. Si es el peor error que puede hacer una directiva, coger el toro por los cuernos, explicar a la realidad, y a partir de aquí la gente sabe lo que hay. Y ni se van a hacer expectativas de más ni desilusiones. Es así de sencillo, explicar las cosas claras.
Però expectatives n'hi ha. El Joan ho deia la setmana passada, em sembla que... vull dir, el discurs de Laporta és parlar de Champions, parlar de fitxatges importants...
S'equivoca, s'està equivocant.
No, ja, però és que diu això, però a la vegada segueix amb Koeman. Vull dir que...
I dale, mal Koeman. Si el Koeman no és el problema. Si és que el problema és que el Jan, que és un tio amb molt de caràcter i molt empenta i realment vol guanyar la Champions, t'està donant aquest discurs, ell o la directiva o qui sigui, i la gent se l'està creient. Quan en realitat és impossible, és que és impensable. Sí, sí. Llavors, és millor ser realistes, explicar com està el panorama, i la gent, que si té dos dits de front, entendrà pues, que fins a un cert nivell no es pot competir.
Koeman no és el problema, però per mi no és la solució, tampoc.
Okay. No, no, i segurament lo que publicaven estos dies era així, és a dir, ell queria, Laporta queria Guardiola, però le dijo por activa i por passiva a Guardiola que no, és impossible.
Ni Guardiola lo puede solucionar. Es que no entiendo cómo seguimos debatiendo un tema de entrenadores. Si la solución sería tener la economía saneada y poder invertir 500 millones en hacer una plantilla nueva.
Y aún con 500
nos quedamos con... Pues ya está, pues si sabeu que es imposible. O sea, ¿com vols competir contra el City? Contra els diners...
Jo, és que ara, sospito...
Contra el Madrid, que ha estat estalviant diners durant 2 anys.
Sospito perquè he estat presentador, que ens queda poc temps, i que el Batllori deu estar malainós. Amb lo malament que ho ha fet el Barça, gairebé guanya la Lliga amb aquesta plantilla. És que gairebé guanya la Lliga. Llavors, jo el que dic
perquè
és...
Perquè juguem la Lliga espanyola, Dani. La
per això,
Lliga
bueno, bueno, pues és la que juguem. És la que juguem. Llavors, sí, jo, vale. Jo, tu dius, els entrenadors no serveixen per res i tal. Jo dic, home...
No, Dani, jo no he dit això.
Bueno, no, has dit que...
Un entrenador no és...
Que li donem més importància...
Una plantilla forta, una plantilla forta...
Jo recordo que el Del Bosque va fer de tot amb el Madrid, eh? I si fas una llista dels millors entrenadors, sí, potser sí, del Bosque n'hi apareix.
Això és veritat. Sí, hi ha molts entrenadors que es veuen inflats.
Sí, sí.
Però jo també he vist molts jugadors que, entrenats per Rijkaard o entrenats per Guardiola, canvien mil milions de vegades. O entrenats per no sé qui o no sé què, baixen el Tata Martino o Luis Enrique. No té res a veure. Per tant, jo crec que l'entrenador és important. Que potser no és el més important del món, no, però és important. Per mi, sí.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Senyor. Us agraeixo aquests minuts, com sempre, Oli, Dani, Júnior.
Que plaer.
Una abraçada.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Pericos, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a l'app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, Pericos!
Tres quarts de quatre. Parlem ara del Girona, Víctor, que ahir va derrotar per 3-0 a l'Almeria, per tant, posa peu i mig a la final per l'ascens a primera.
Sí, és un Girona que sembla, sens dubte, el millor equip del play-off. Tot es va decidir en els primers 5 minuts. Al minut 2 ja estava marcant Joel Bárcenas, després va marcar Jan Couto i a la segona part, ja al 65, va marcar Sila, que havia assistit en el segon gol i va fer el tercer definitiu per superar el porter de l'Almeria. És un resultat molt positiu, però compte, alguns recordareu l'eliminatòria de semifinals del play-off del 2015, quan el Girona havia guanyat 0-3 al Zaragoza, sí, a l'anada, i a Montilivi el conjunt aragonès els va superar 1-4, passant a la final del play-off i deixant el Girona fora del camí. Evidentment, són situacions diferents, però tenint aquesta família al cap. Ahir, al acabar el partit, Francisco va assegurar en roda de premsa que cal precaució perquè això és una eliminatòria i encara queda la tornada.
Bueno, hay que partir de la base de que es una eliminatoria. Al final, lógicamente, salir un partido así, en el primer partido, en casa, pues lo hubiéramos firmado, claro está. Pero hay que ser realista, es una eliminatoria, queda un partido de vuelta y, por supuesto, estamos contentos con el resultado, pero a partir de ahí toca ya mañana volver a preparar y con matices diferentes, estoy convencido de eso, el partido de vuelta en Almería, ¿no?
A més, li preguntaven a Francisco per un percentatge de favorit per passar i no va voler donar cap tant per cent. El tècnic va tornar a demostrar que està fet per estar en aquesta banqueta, la del Girona, i així explicava l'autor de l'últim gol, Mamadou Sila, com els havia preparat Francisco.
No, que no esperéssim, que anéssim pel partit des del primer minut. És que hem fet i, bueno, crec que en el primer quart d'hora anàvem ja 2-0 i, bueno, i en la segona part, bueno, ens ha dit que no reculéssim, que no reculéssim i que, bueno, que busquéssim el tercer. I, bueno, és una mica el que hem fet també, no?
Per cert, no us penseu que no ho comentarem, escoltàveu aquests cantics de fons, molt important l'empenta del públic a Montilivi, 1.050 aficionats, ens diuen des del club, van gaudir presencialment del partit, primer havien comprat entrades telemàticament, però el servidor fallava i van passar a fer-ho presencialment a les taquilles quan quedaven només 2 hores per partit.
Doncs a rematar la feina dissabte, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Un apunt Gil també de l'Espanyol, que ha presentat aquest matí la campanya d'abonaments per la propera temporada.
Ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable, és l'eslògan d'aquesta ambició aquesta campanya que vol acostar-se als 35.500 socis que va arribar a tenir l'Espanyol la campanya 9-10. Per què? Doncs perquè l'any de segona divisió va augmentar la massa social. Toni Alegre, director de l'àrea de màrqueting.
Aquest any que hem estat a segona divisió hem pogut tenir un termòmetre molt clar de que l'Espanyol està més viu que mai. Jo us voldria fer la reflexió de quins clubs, en el moment de baixar a segona divisió, en els propers setmanes o mesos, incrementen en 800 socis la seva massa social. Això és una demostració i és una situació que quan nosaltres a portes endintre ho vèiem, evidentment no som aliens al dia a dia. Aquests fets que veies de que ràpidament tenia gent que es feia soci, fins a 800 persones que es van donar d'alta de soci, això és algo que crec que és important que ho remarquem i és algo amb el que ens tenim que quedar, que fins i tot amb les situacions més complicades seguim creixent.
En el plànol esportiu, el club ha confirmat que executa l'opció de compra de Miguelón, Di Mata i Vadillo. No té misteri, són opcions de compra que eren obligades en cas d'ascens a primera divisió. Miguelón i Di Mata apunta que es queden, Vadillo no està tan clar.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bàsquet Gil, que tenim avui el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB, Joventut-Barça. Si el Barça guanya, classificat per semis.
I si guanya la penya, s'arribaria al tercer i definitiu partit. Efectivament, un partit que, seguint les noves directrius del Consejo Superior de Deportes i Sanitat, podrà allotjar públic a l'Olímpic de Badalona. Ja va passar això en l'Eurocup, és la primera vegada que passa en Lliga Endesa. Un topall de 1.000 socis de la penya, tots aquells, els 1.000 primers que es descarreguin l'entrada a la web del club, podran assistir a aquest partit que... no sabem si serà l'últim o no de la temporada en verdinegre. Confia que no, recordem el que ens deia Esports Copé, l'escorta Pau Ribas. Corregint alguns defectes, la penya pot donar més guerra.
Sense fer el nostre millor partit d'encert, vam estar a prop, vam tenir moments d'estar per davant al segon quart i tenim aquesta confiança. Després, bueno, hem de mirar de corregir algunes coses tàcticament i de forma de jugar. Si no guanyem, estem fora, així que pensem en aquest segon partit.
Li va donar sort i bon resultat a Jessica Vicius l'experiment de col·locar Adam Hanga en la posició de base. Recordem que Lates, que està tocat des de la final de la Eurolliga, diu que s'ha de treballar, però, i sentencia per la via ràpida Roland Smits.
No hay mucho tiempo para descansar, pero es lo que tenemos y tenemos que estar, como he dicho antes, 100% preparado. Y la verdad que ellos están jugando muy bien y es un equipo muy peligroso y tiene jugadores veteranos. Tenemos que jugar como equipo duro desde el primer minuto y no dejar ninguna opción.
Qualsevol errada en un playoff tan curt podria ser, evidentment, definitiva de la jornada. I recordem, victòria del Madrid a la pista del Gran Canària. Els de Paulo Lasso ja estan a la semifinal. Va al tercer i definitiu partit la sèrie entre València i Baskonia, el desempat a la Fonteta.
Del bàsquet al futbol sala, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que se li complica molt al Barça l'accés a les semifinals de la Lliga. No hi ha manera amb l'Inter aquesta temporada. Ahir, nova derrota al Palau per 2-5.
Sí, derrota 2-5 contra Inter en ese primer partido de cuartos. El equipo azulgrana fue siempre a remolque, pero ojo que llegó al minuto 38 con empate a 2, pero un gol de Pito obligó al Barça a arriesgar en ataque de 5, hecho que el equipo madrileño supo aprovechar para sentenciar el choque. El barcelonista Ferrao criticó un penalti por mano de Inter, un penalti claro con empate en el marcador, y advierte que el Barça no bajará los brazos hasta el final.
Clarísima, ¿no? Todos hemos visto, menos los árbitros. Una vez pasa, otra vez pasa. Cuando pasa la tercera vez seguida y siempre al mismo rival que sale perjudicado, al final te hace pensar cosas. Pero bueno, sabemos que podemos ganar, que depende de nosotros y no tengo duda que este equipo, como lo ha hecho muchas veces, va a sobresalir y vamos a dar la cara el domingo.
El segundo partido, como dice Ferrao, el domingo en Torrejón. Esquerdiña es baja por lesión. Diego, que ayer no jugó, es seria duda. Ojo, porque si el Barça gana el miércoles, decisivo choque en el Palau, pero si pierde, además de quedar lógicamente eliminado de cara al título de Liga de Nacional de Fútbol Sala, el año que viene no jugaría la Champions.
També pendents d'una jornada més a Roland Garros, Juan, i de Rafa Nadal, que avui li toca jugar tard. Avui jugarà partit de segona ronda a partir de les 9 en horari nocturn.
Sí, Rafa Nadal, que hoy cumple 35 años, se enfrenta a Gasquet sobre las 9 de la noche en caso de superar al tenista galo, algo que siempre ha hecho, 16 sobre 16. Se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del Norrie Harris, que está en juego de momento 2-1, vence Norrie. Acaba de comenzar también el Djokovic Cuevas, más tarde Federer Cilic y Alcaraz Bashabashvili. Ayer Paula Badosa eliminó a Kovinic y mañana se enfrentará a Bogdan, la rumana 102 del mundo. La tenista de Bagú espera prorrogar su buen momento.
Espero que no sea mi año, espero que de aquí a que acabe mi carrera sean todos mis años buenos. Entonces es un poco mi objetivo ser regular en ese aspecto, pero sí que está siendo un poco quizá mi año en ese aspecto, en que estoy empezando a despegar, en que estoy empezando a jugar con las jugadoras buenas, con las mejores del mundo, y estoy ahí pues luchando un poco con ellas. Yo también soy la primera que estoy motivada en cada partido a darlo todo y ojalá pues pueda pasar muchas más rondas.
Clasificados durante la sesión matinal, Kos Raiber, Imer, Swarman y Berrettini en chicos y en chicas, Kenin y Svitolina. Barty, la número uno del mundo, retirada por lesión.
Hi ha moltes coses avui, també hi ha waterpolo, final a 8 de la Champions a Belgrat, tenim avui jornada de quarts de final, l'Atlètic Barceloneta se les veurà amb Olympiacos.
El Barceloneta, que busca ganar su segunda Champions después de la conseguida en el 2014, el primer escollo en el camino es el Olympiacos, un rival que fue campeón hace dos años y subcampeón en la última edición. Chus Martín, técnico marinero, advierte de la dificultad del partido y del camino para regresar a Barcelona con el título continental.
Crec que l'equip arriba en un bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder fer alguna cosa gran. Tenim un camí molt complicat, molt difícil. Un equip que ha jugat les dues últimes finals dels dos últims anys. Es basa amb els jugadors de la selecció grega, amb dos jugadors americans que han vingut aquesta temporada i que els hi donen un plus. Sabem de la dificultat del partit, estem preparats i esperem guanyar per poder passar a semifinals.
El partido se juega a las 20:30. En caso de clasificación, su rival en semifinales será el Recco italiano, otro de los favoritos que ha superado con comodidad al Hannover alemán 16-9.
I una última cosa, Juan, finalment tindrem aquest cap de setmana públic al Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
Sí, el circuit, el de Barcelona-Catalunya de Montmeló, acogerà a unos 24.000 aficionados en este Gran Premio de motociclismo que se disputa este fin de semana después del Procicat haya dado permiso para la presencia de público. Los que estén presentes estarán divididos en 8 grupos de 3.000 personas conservando las medidas de seguridad pertinentes. Está, por cierto, en lo deportivo, que esta tarde rueda de prensa de los pilotos y la carrera de MotoGP el domingo a la 1 del mediodía, esperando una mejora en el rendimiento de Marc Márquez.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Entrem al tram final d'Esports Cope, vostè remata, Gil.
Ho acaba d'explicar Antonio Ruiz a Deportes Cope. L'Atlético de Madrid i Simeone estan molt avançats en les negociacions per ampliar dos anys més el contracte de Simeone fins al juny del 2024. Amb un fixe molt semblant a l'actual, però amb un considerable augment d'ingressos per variables. Està de moda aquesta fórmula. A més, s'ha fet el sorteig de la composició de grups de la primera RFF, el que vindria a ser l'antiga segona divisió B. Hi haurà miniclàssic, perquè Barça B i Castilla han anat a parar al grup 2, on han anat a parar, a més del Barça B, la resta de catalans, Sabadell, Llagostera, Cornellà, Nàstic, etc. A més del Andorra de Piqué. No són grups geogràfics, eh? S'ha fet mitjançant una votació que ha determinat la configuració d'aquests dos grups de 20 equips de la primera RFF de la propera temporada.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Arribarem a les 4 de la tarda d'aquí a un minutet. Marxem, com cada dia, a Esports Cope, actualitzant les enquestes que us plantegem diàriament via Twitter. En clau Barça, us tornem a preguntar avui si farà bé la junta directiva del Barça ratificant a Ronald Koeman. Penseu que sí, el 39%. Dels que heu votat, penseu que no, el 61%. En clau espanyol, com us hem explicat, el club vol arribar a la xifra dels 30.000 abonats a primera divisió. Us preguntem si sereu un d'ells, si voleu ser un d'ells. Voteu que sí al 44%, que no al 56%. Més esports cap a les 7 i 10 de la tarda, la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.